3 minuts per sobre d'un quart de 12 del matí. Sona aquesta sintonia i això ens fa molt feliços perquè vol dir que parlem de cinema i parlem de cinema amb l'Àngel Comas. Àngel, què tal?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Què tal heu passat aquests 15 dies?
Bé.
Sí?
Bé, a veure, amb feineta, no t'enganyaré pas, però bé.
No, ja he notat. Ja he
també t'he de dir que jo he fet vacances, eh?
Sí, jo també, sí. He aprofitat de la conjuntura.
Alba Tirador, què tal, com estàs?
Molt bé.
Sí, parlem de cinema un dia més. Hi ha una pel·lícula que, primer, quan vaig veure el títol de la pel·li vaig dir, com és que ens parla d'això l'Àngel Comas? Parlem d'Aprendiz de Gigolo.
I no t'has explicat per què parlo?
Clar, ara sí que sé per què parles, perquè veig qui és el director, veig qui hi actua. Clar. I crec que la pel·li és molt més interessant del que pot semblar a primer cop d'ull. A segon cop d'ull sí que és interessant, eh? Ara veurem.
La vida està plena de desenganys, tu. I les pel·lis encara més, oi, Alba?
Sorpreses té de la vida, no? Diuen
sí, 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 però tu mateixa m'has dit fa un...
Sí.
Que... Ara no sé que últimament no ets...
Tinc una crisi amb el cinema
què
últimament.
Què passa, Alba?
Existencial.
Com és això?
No trobo pel·lícules gaire... que em cridin gaire l'atenció i que em semblin interessants. Però l'Àngel és que em diu que jo no sé buscar.
Però ja no estimes el cinema?
I tant, sempre l'estimaré,
l'estimo. No hi ha fidel a les teves estimacions, no?
Clar que sí, Àngel. Ja ho saps.
En fi, abans de parlar d'aquesta pel·lícula, jo crec que toca parlar, com sempre, del... les trens de la setmana. Anava a dir els tràilers, però no, les trens de la setmana... Que aquesta setmana, Alba, què ens arriba?
Doncs tenim 4 estrenes. Totes 4 són a Yelmo i només 2 a Cinesa. Les dues que podem veure a Cinesa són Malditos Vecinos i 3 Días para Matar, que també les podem veure a Yelmo, i a més a Yelmo projecten també Los Ojos Amarillos de los Cocodrilos, i també podem veure l'última pel·lícula de concerts de l'estrella de Disney Channel, La Violeta. Home. Amb aquesta no ens entretindrem, perquè està tot explicat dient que és la filmació dels concerts de la seva última gira per Europa. Si us sembla, doncs, comentem les altres tres, Malditos Vecinos, 3 Días para Matar y Los Ojos Amarillos de los Cocodrilos, i comencem per Malditos Vecinos i escoltant el seu tràiler.
¿Eh? Hola, es un barrio fabuloso. Mira, vecinos nuevos.
Oh.
¿Pero qué coño?
¿Es una fraternidad? Tenemos que ir ahí.
Y les decimos,
sí,
por cierto,
sí,
no hagáis ruido.
Bueno, así no, como dejándolo caer. No hagáis ruido.
Quan una parella, Rose Byrd i Seth Rogen, amb un nadó canvia de barri, no s'imaginen el que els espera, uns estudiants adolescents descontrolats que viuen a la casa del costat.
Aquesta no la vaig veure, va fer el passe de premsa abans d'ahir, i no la vaig veure perquè en el mateix cinema,
sí,
molt curiós, a la mateixa hora feien dues pel·lícules.
I quina era l'altra?
Dos passes de premsa.
Ostres,
sí, això demostra...
Fan triar, quina planificació.
Clar, tu demostra la intel·ligència dels distribuïdors, perquè diuen, aquesta gent que va veure passes de premsa són molt intel·ligents, es poden partir per la meitat i poden veure les dues pel·lícules, que, perquè
clar,
es fan pantalles que antigues, surts i entres. Surts.
Us posaran una Google Glass a l'ull esquerre amb
això
una
mateix
pel·lícula i a la dreta amb l'altra.
Això del Google Glass m'ha agradat, eh?
Ah.
Però tu creus que això no és una xuminada? Jo, perquè això s'ha usat moltes vegades, ja, no?
Mira, jo, quan els veig a les ulleres, sí que no dic el que penso. Però...
Jo ja veig el Raül d'aquí pocs dies amb els Google Glass, eh?
Que no em porta.
Sí, home, sempre.
Ah, per sí,
les seves són de nova generació. No
són transparents perquè nosaltres no les puguem veure.
Ah, ja, ja. Però jo vaig veure els resultats que van fer després del partit de bàsquet aquell,
sí,
que, i em va semblar que això ja existia, no? És la càmera subjectiva que porta la superista, que les venen a 30 o 40 euros, em sembla, i que la poses, te la poses aquí i vas fer... Ai que sí?
Sí, sí.
Bé, no, estava dient que aleshores vaig escollir l'altra. Aleshores vaig entrar a aquesta... És el que allò que es diu una nova comèdia americana, que és un gènere, no? És aquest tipus de comèdies, doncs, que són bastant plastes,
ah,
i que fan riure del que feien en el cinemut, patacades, i com que parlen, diuen algun taco i coses aquestes.
Oh.
Jo la veritat és que pel que van dir no.
Està bé perquè la pel·li aquí es diu Malditos Vecinos, però l'original és Neighbors, Vecinos.
Vecinos.
A seques.
No, és que jo crec que ho han fet perquè hi ha una pel·lícula que és un Neighbors, si no m'equivoco, ara no recordo.
I una sèrie de televisió.
I una sèrie de televisió. I el dir Malditos recorda el Tarantino, no?
Sí, el Bastardos, eh?
Clar, que són veïns.
La mateixa pel·li serà, ai Déu meu. Anem a una altra pel·lícula, Alba, què més tenim?
Doncs anem a la següent, es tracta de 3 Días para Matar.
Dentro de 5 minutos, este equipo va a salvar miles de vidas. Bajo ninguna circunstancia ese maletín debe abandonar la zona o estallar a la guerra.
Está en camino.
Para bien o para mal, cuando trabajamos trabajas para la agencia.
Ethan Runner, interpretat per Kevin Costner, és un veterà agent del servei secret que afronta la seva última missió amb l'esperança de retirar-se per viure amb la seva filla adolescent, a la qual tot just coneix abans que sigui massa tard per exercir com a pare.
Aquesta l'he vist i la veritat és que no em resisteixo a deixar-la per la setmana que ve, perquè és una pel·lícula per sucar-hi, pa, en tots els aspectes.
Però està bé o no?
No sé què dir-te, és que... No,
ara ens deixes descol·locats, Àngel.
Sí, és que requereix un anàlisi més a fons, que no tenim el temps ara, perquè tenim que canviar tots els plans. Clar. Penso que valdria la pena deixar-la per la setmana que ve. Jo diria simplement que està construïda al voltant de la personalitat del Kevin Costner, que bé, amb el temps apareix a actuar. La gent aprèn a tot, eh?
Una mica.
Sí, sí, és dir, quan, a poc a poc la gent que ens...
Home, a l'última de Superman tampoc és que sigui per...
Home, Kevin Costner jo sempre el veig igual, tant li fa el que fa.
No, últimament
de veritat?
Hi ha aquella pel·lícula que passa que un robatori a Las Vegas, no te'n recordes? Aquella que...
Ui.
Sí, aquella, sí, no fa gaire.
Segurament.
Sí,
no. Imagina't si em va deixar indiferent la seva actuació.
a mi també et deixa bastant indiferent. No, el que passa que el Kevin Costner és com els hi ha passat a molts actors de llegenda, aquests, el Gary Cooper, el Clark Gable, tots aquests, que a poc a poc amb el temps van aprenent. I ara...
Si ara, no ara ja...
No, però ell en sap. Ara que té 60 i tants, tampoc també poc pot aprendre, no? Pot acabar fent de secundària com va fer el Bruce Dern en Nebraska, per exemple, no? Llavors ho fa molt bé, res de res de l'altre Diceus, i mira Nebraska. Ara, doncs el Kevin Costner d'aquí 10 o 12 anys pot tenir la seva Nebraska.
Cap als 80 veurem...
Cap als 80 pot ser un...
veurem una gran pel·lícula.
Jo crec que sí.
Doncs vinga, ens guardem per la setmana que ve 3 dies per matar-se, la pel·lícula que analitzarem la setmana que ve més en profunditat. Ara sí, una altra pel·lícula, Alba.
Acabem ja amb les estrenes, amb Los ojos amarillos de los cocodrilos.
Niñas, tenemos que hablar. Papá se ha ido.
¿Os habéis peleado?
No.
Pero va a volver.
No digas tonterías, Zoe. Papá se ha ido con la zorra de la manicura. No va a volver y punto.
¿Pero qué te he hecho yo?
Has hecho que mi padre se largue porque eres fea y pesada.
Aunque pensarás...
Josephine, historiadora i amb greus dificultats en la vida, i Iris, una vella dona que porta una vida fútil i acomodada, són germanes. Una nit, Iris presumeix d'estar escrivint una novel·la. Quan no pot sostenir la mentida per més temps, convenç la seva germana, abandonada pel seu marit i ofegada en deutes, perquè li escrigui la novel·la. Iris l'ha de signar, però Josephine es quedarà amb els diners. L'èxit del llibre canviarà la relació i les seves vides per sempre. Una pel·lícula francesa, per mi,
és francesa.
Sempre és un punt positiu.
És un punt positiu, aquesta pel·lícula val la pena, perquè malgrat el títol, que és una mica bèstia, i després tampoc dins de la pel·lícula feia falta, jo aquesta l'hagués programat pel cinema d'autor, aquesta pel·lícula, perquè és molt interessant. És això de la suplantació de la personalitat d'una escritora per la seva pròpia germana, està molt ben fet, i hi ha el contrast entre les dues germanes, la més maca, que és la més frívola, que és la que s'apropia de la novel·la de l'altra, i l'altra que és més lletxona, més interessant, però tampoc és lletxa per matar-la, ni molt menys, no?
Home, no, això és... Aviam...
No, vull dir que el contrast està bé, perquè... I a més, els dos personatges estan molt ben interpretats, perquè la frívola l'interpreta la Emmanuelle Béart, que és una actriu que sempre ha anat de sex symbol, més o menys, i que aquí se l'enfum del seu personatge de sex symbol, perquè ja és una mica més gran, ja 45-50 anys, i llavors encara vol conservar això, i això li serveix per això d'apropiar-se de la novel·la de la seva germana, li serveix per partint una pàtina de personalitat intel·lectual que no tenia, i clar, un sex symbol amb això, la pel·lícula està força bé.
I l'altra germana no és la filla del Gerard Depardieu, la Julie Depardieu?
Sí, la Julie Depardieu, sí, que és lletja.
Bueno, amb el pare que
té. Que riu, pare.
Ella és francesa, no és russa, no? La Julie Depardieu.
De moment suposo que aquesta no canvia la nacionalitat, perquè no deu guanyar tres diners com el seu pare.
El Conde de Montecristo.
El Conde de Montecristo i altres coses.
Sí,
tres pel·lícules aquesta setmana, tres dies per a matar, Malditos Vecinos, Los Ojos Amarillos de los Cocodrilos i, a més, aquesta pel·lícula més infantil, Violeta, La Última Emoción. Les meves nebodes estan ara mateix molt enfadades amb tu perquè no parles d'aquesta pel·lícula, que ho sàpigues, Alba.
Escolta, jo he parlat de la pel·lícula, dic que és de l'estrella del Disney Channel, que se'n va de gira per Europa i elles poden anar a veure el concert a... al cine, eh? Però escolta, jo crec que n'hi ha prou mirant el Disney Channel i escoltant alguna cançó.
Vosaltres veieu el Disney Channel?
Mira, ara no tant, però t'he dit que fins fa poc sí que el veia.
Sí, t'agradava.
Sí, i tant. A mi hi ha dibuixos, a mi m'agraden els dibuixos animats.
I les sèries que fan?
Les sèries ja, ja fa més anys.
És que no m'agraden gens a mi. Mira que jo li dono l'oportunitat.
Estoy embarazada a los 15 años, ¿no es aquesta?
No, això és
l'MTV. Ara MTV, ja. I per coses d'aquest estil,
no? No, fan H2O, la de la
germana... No, però jo crec que no va massa lluny, la cosa,
la germana perquè, de la Britney Spears.
O sigui, del que passa en aquestes sèries de High School, quedar-se embarassada ja és res.
És el Sergio el que domina el tema, per suposem que per les seves nebodes... que a més són del bàndol de les dolentes de la sèrie.
Oh, sí, a mi això em preocupava molt, eh? Sí. A elles em diuen que li agraden les dolentes de la sèrie.
Perquè molen mà.
Sí,
està bé.
Però són molt dolentes,
és que les dolentes, és que els personatges
dolents... A mi sempre m'han agradat els dolents, també. Sempre. Són de villanos.
Sí, però... Sí, però la vida real?
No, home, no. Ah, les pel·lícules...
La vida real t'agraden dolents?
No, n'hi ha tants que ja me tenen avorrida, Àngel.
A la
vida real.
Sí?
Al cinema sí m'agraden. Ara tinc ganes de veure La Malèfica amb l'Angelina Jolie.
Ah,
I quin és el dolent més, aquest, més dolent?
El Joker, que... m'encanta.
Qui?
El Joker de Batman.
Ah, sí, però quin personatge? El que es va morir, que es va suïcidar?
Sí.
Aquell.
Sí.
Però el de Jack Nicholson t'agrada? No?
Sí.
També?
Sí. I l'Aníbal també. Hopkins, que no acaba de ser dolent, a mi em cau tan simpàtic al final.
Bona gent, seguríssim. Si voleu algun dia parlem de dolents de cinema...
I dolentes. Però,
I dolentes, que també hi ha moltes. Però ara sí, anem a la pel·lícula que analitzem avui, Aprendiz de Gigolo.
Tengo que contarte una cosa muy curiosa. He ido a mi dermatóloga hoy. Estaba con una amiga y habían llegado a la conclusión de que ambas querían hacer un menaje a trois.
¿Te lo dijo así de repente?
De repente. Y me ha preguntado si yo conocía a alguien. Y yo le he dicho sí, pero le va a costar $1,000. Estaba pensando en ti.
¿En mí?
Necesitas dinero y yo voy a cerrar la tienda.
Yo no soy un hombre guapo.
¿Es Mick Jagger un hombre guapo? Eres un amante experimentado.
Aprendiz de Gigolo, Alba, de què va aquesta pel·lícula?
Doncs són dos amics jueus d'edat avançada, Woody Allen i el Torturro, que es troben davant d'una desesperada situació financera. Què fan? Doncs decideixen provar sort en el negoci de la prostitució masculina, un com a gigolo i l'altre com a representant. Però l'assumpte no serà ben vist per la comunitat jueva en la que viuen.
Al principi que has dit dos amics jueus d'edat avançada,
sí.
Oi?
Home, jo crec que hi ha bastanta diferència entre Woody Allen i el Torturro.
El Torturro té en aquest moment 58 anys, si no m'equivoco. El Woody Allen té quasi 80.
Podrien ser pare i fill, eh?
Sí, podrien ser pare i fill. Bé, jo al principi aquesta pel·lícula em va treure perquè, clar, són dos persones que professionalment els trobo molt bons.
Sí.
El Torturro, perquè és un actor, director molt inquiet, és un home que està sempre a la guai dels moviments socials, dels actors, sempre forma part de les protestes, intervé en pel·lícules d'autor, per exemple, de l'Spike Lee, dels germans Cohen, ha fet personatges com el Gran Lebowski, per
sí. Jesús. El Sergio té una frase al cap del Gran Lebowski.
No, no la podem dir, aquella frase. No es pot dir, home, perquè té un tac contenit.
És mal sonat.
És igual, jo.
No, la direm. No conservador, però ens enhores.
Fa censura?
Ell sempre.
I la pitjor, més autocensura.
Auto, però ja no... Ja és ella.
Vinga, va, no, que ens emboliquem i m'emboliqueu, va.
Aleshores, el Torturro, jo penso que com a actor és, a part d'aquesta cosa, diguem, personal, compromesa, sempre fa un cinema interessant, ha dirigit, aquesta sembla que és la quarta o la cinquena pel·lícula que dirigeix, va fer Mac, Illuminata, no sé, i un parell més que ara no recordo, potser no s'han estrenat a Espanya, i vaig pensar, home, lligat amb Woody Allen, que és un dels els autors que jo penso que són els grans creatius d'aquest segle i de part del segle passat, serà una pel·lícula extraordinària i realment el punt de partida és molt bo. És molt bo perquè, clar, davant de la crisi es prostitueix, no?, el protagonista, i a més el prostitueix el Woody Allen perquè és el que l'incita. El que passa que al principi has dit una cosa que és bastant significativa. Són d'avançada edat. I clar, tu no et creus que el John Torturro a aquella edat pugui fer de gigoló? És que no t'ho creus, perquè un home de 60 anys, pràcticament, que se li noten, a més, no, és que no se li notin, no pot fer de gigoló, no pot fer el nen. I llavors el Woody Allen també, amb el seu paper en una de les seqüències, també fa el nen. I no pot ser, això no t'ho creus?
Cada cosa té la seva edat.
Clar, llavors si haguessin agafat si el Dr. Turro, que és el director guionista de la pel·lícula i principal protagonista, també s'ha posat a la seva família perquè està la seva cosina, que es diu, sembla que es diu Aina Turturro, una cosa així, i el sembla que també està el seu germà, un dels germans, que es diu Nicolás Turturro.
I la Sofia Vergara.
I la Sofia Vergara. I què té la Sofia Vergara amb el Turturro?
Ah, no.
Ah, però jo deia, aparent, sí.
No, m'he colat amb l'Àngel.
I l'Stone,
la, sí,
la Vanessa Paradis, que suposo que fa poc que s'ha separat del seu amic director, que no recordo qui era. Vanessa Paradis és una noia francesa que se'n va anar a Hollywood i es va casar no sé si era el Tim Burton, un d'aquests.
Amb el Tim Burton?
No estic segur, però la Vanessa Paradis és una noia amb un físic molt especial, molt personal. Se la reconeix de seguida. I aquí també surt. Després hi ha el Liv Schreiber, que és un home que surt a totes les pel·lícules, ha fet pel·lícules importants, però ningú el coneix. Està la Sharon Stone i la Sofia Vergara, que és un sex símbol. Jo davant de tot això em trobo que jo no en crec la pel·lícula. I a més, el pitjor de tot és que la pel·lícula no té cap gràcia.
No?
No. Jo penso que el Woody Allen s'ha escrit el seu personatge. Crec que se l'ha escrit perquè és típic d'ell. No crec que el Turturro li hagi escrit el seu... Això passa molt en Hollywood, no? Hi ha actors que escriuen els seus papers perquè són els que si poden lluir-se més. I crec que el Woody Allen s'ha escrit el seu personatge. Però no té cap gràcia, perquè el Woody Allen es veu molt gran. Mm. Molt gran. No dic que sembli 80, però el 75,
bueno, sí.
I es veu molt gran. I llavors... fent xistes d'adolescents i posant-se en situació de gent molt jove,
la no veritat, cola.
No cola, i a mi m'ho sento molt per a Turturro, però sembla que dirigeixi millor els drames que no una comèdia com aquesta, que necessitaria més sutilesa, les seqüències en què el tio se'l mostra com el gran macho que pot complaure a qualsevol dona, dius, bé, això no m'ho crec, ni que m'ho jurin. Mm. I bé, ho sento molt, una gran decepció.
Revisava ara la filmografia de Woody Allen com a guionista, com a director i com a actor, i hi ha molt poques pel·lícules, molt poques, on només fa d'actor. Sempre fa de...
El Woody Allen?
Sí, molt poquetes.
Bueno, no, realment sí.
Però molt poques, eh? O sigui, com tu 4 o 5 només, eh?
Home, és home.
Però, no, però que faci un personatge, no que s'interpreti ell mateix. Això ho fa moltes pel·lícules, de fet, eh? Sortir com a ell mateix.
Home, com a però a la primera etapa d'ell hi ha la tira de pel·lícules que ell feia un personatge, o sigui, home, però des de Bananes fins
a... aquella de Casino Royale, sí, però no n'hi ha, però la majoria té algun paper més com a paper, algun paper més a l'hora de fer la pel·lícula, com a guionista o com a director, normalment com a guionista, però vaja.
No, el que no fa Woody Allen és sortir només com a actor en pel·lícules que no siguin seves, i ara hi ha algunes que ho fa, però aquesta és que bé, no té cap sentit. A més, això de tu que has dit dels jueus al principi, sí, algun toc Woody Allen de la comunitat jueva, però realment la comunitat jueva es queda fresca.
Ja.
En fi, Woody Allen i el Turturro, que aquí patinen, no? Pobres.
Per mi sí, per mi, i a mi jo no vaig riure, ho sento, i anava ben predisposat, eh?
Ostres, tu, quina llàstima. En fi, doncs ja ho sabeu, Aprendiz de Gigolo no fa riure.
Àngel, estem en una ratxa d'anàlisi, sí, de pel·lícules dramàtiques.
Sí, no. Però està bé això, perquè si jo analitzo les pel·lícules, jo que està molt bé, trobo que amb els que analitzem les coses ens falta creativitat. A mi m'estimula més carregar-me una pel·lícula que no al revés. O no. Perquè una pel·lícula està bé, comença. Està bé perquè està ben dirigida, és molt bé, molt interessant. Ara, quan la crítica és negativa, ostres, no, ja, saps?
A mi em tenies mal acostumat, perquè clar, portaves una ratxa molt llarga i molt bona de grans pel·lícules, i ara portes 4 o 5 que no, eh?
No, és que les escolleixo perquè vull lluir amb la crítica, així massacro els...
És evident, ell quan entra, ja entra així...
I això que no parlo de les darreres pel·lícules espanyoles presentades al Festival de Màlaga, eh?
Ui, si no...
Que es van sortint en contagotes...
Ai, Déu meu. En fi, repassem la crítica d'aquesta pel·lícula, d'aquest Aprendiz de Gigolo. Mira, el Variety, el Peter de Bruges diu: John Turturro aporta sensibilidad e inteligencia a un tema que podría haber ido terriblemente mal en Aprendiz de Gigolo.
Variety és una pel·lícula de la indústria, no ho oblidem mai, i que les pel·lícules de la indústria no són de crítics, sinó que es mira el resultat industrial.
Doncs malament rai, llavors, eh?
No, jo dic per puntualitzar.
Todd McCarthy, el de Hollywood Reporter, diu: una mirada extraña, a veces conmovedora y otras veces divertida, pero siempre modesta a un extraño grupo de neoyorquinos.
També és una pel·lícula de la indústria, és el gran rival de Variety a Los Angeles, sobretot.
A veure, anem al USA Today, amb la Clàudia Puig. Diu: una pel·lícula ligera, còmica e intermitente que trata sobre la soledat i el deseo.
Aquesta, el USA Today,
no?
Ho sento, parlo de... És que les fonts són molt interessants. El USA Today va sortir fa aproximadament uns 25 anys i era la gran alternativa internacional a la premsa nord-americana. I la crítica d'ells no són massa notables.
Mira, normalment fem dos i dos, tres i tres, però mira, hi ha una altra que també vull comentar, del Boston Globe, del Ty Burr. Diu: este es el trabajo de dirección más firme de Turturro y una de sus interpretaciones más tiernas. A veces la película es un lío, pero te lleva a lugares tan especiales que no te importa.
Quins jocs?
S'hi ha perdut.
Anem a Javier Ocaña, a El País. Diu: un trabajo rarísimo, más bobo que disparatado, lo que hubiera tenido más encanto, con algún momento de gracia cómplice, pero muy inane.
Sí, sí, estoy bastante de acuerdo.
Y a la Mariló García, a Cinemanía, diu: se pierde muchas veces entre chistes verdes y guiños tontorrones, pero muestra una diversidad cultural y ofrece un mensaje crítico que no abundan en el cine actual norteamericano.
Yo las críticas de Cinemanía no me las crec massa, perquè Cinemanía va ser una revista de cinema que va sortir per promocionar les pel·lícules produïdes per la Prisa, quan era productora de cine o distribuïdora. Llavors, va sortir, i durant molts anys va tenir pèrdua aquesta revista, i la conservaven perquè d'aquesta manera podien, doncs, promocionar aquestes pel·lícules, que ho sento.
Mira, de les crítiques que recuperem, només en falta una, ja que estem, la diré, que em sap greu. És de la Núria Vidal, a Fotogrames. Diu que és una pel·lícula intrascendente, divertida a ratos, con una banda sonora espectacular y unos personajes con los que acabas sintiendo una simpatía tonta.
Sí.
Li dona 3 estrelles sobre 5.
Molt bé.
La puntua m'agrada bastant a mi, eh?
Ah, puntua la Núria Vidal.
Sí, li dona... Bé, en general, hi ha una de 4 sobre 5, fins i tot, eh? O sigui que, compte. Compte. En fi, ens l'apuntem com una pel·lícula que, bé, potser...
Home, totes les pel·lícules s'han de veure, perquè,
això per suposat,
perquè l'opinió dels crítics només serveixen per orientar,
clar,
res més, no per fer una sentència definitiva. Per això ja tenim presentadors de televisió aquí a Catalunya, eh?
Exacte, sí. Si no, malament rai.
Allà a 8TV en fan algunes.
Ai que sí.
Anem per rematar la feina amb el cicle de cinema d'autor. Avui una de, potser, de les pel·lis més sonades que arriben en aquest cicle de cinema d'autor d'aquesta temporada.
Les sonades vol dir que de les més boges?
No, sonades de que se n'ha parlat moltíssim, home. La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino, guanyadora de l'Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa en aquesta última edició.
Per mi és una gran pel·lícula, molt, a vegades molt difícil també d'arribar a l'espectador, perquè està explicada d'una manera que no és d'una manera convencional, però això, el Paolo Sorrentino és un home que és així, explica les pel·lícules tal com ragen, tal com li agraden a ell, i realment, doncs, la pel·lícula val la pena veure-la, perquè ha estat el gran èxit de tots els festivals i va guanyar un Òscar. Això no vol dir que sigui dolenta ni molt menys, no vol dir que sigui la millor pel·lícula estrangera, i realment mostra, que anem al que ens interessa, mostra com és la vida italiana avui dia, el 2013 aproximadament, de la mateixa manera que, per exemple, la Dolce Vita d'en Fellini la va mostrar als anys 60, que passa que cada un, dins del seu estil, la mostra de la seva manera. A més, l'actor, que no me'n recordo mai com es diu,
Tony Servillo,
aquest és un, fa un paperàs, i ara faran un altre, i espero comentar-la, que ja l'he vista, que també fa un paperàs de nassos, no?
Una pel·lícula que, com deies, pel que fa a premis, bé, no és que li donem una importància cabdal a tot plegat, però vaja, s'han de comentar. Té Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, Globus d'Or a la mateixa categoria, un BAFTA també a la mateixa categoria, va estar al Festival de Cannes, al Festival de Sevilla, l'actor, el Tony Servillo, es va endur el premi al millor actor masculí. Té 4 premis de cinema europeu i s'inclou millor pel·lícula i millor director. Els Spirit Awards també va estar nominada, els Satellite Awards, els Goya i els César, va estar nominada com a millor pel·lícula europea i estrangera, respectivament.
I si no m'equivoco, no estimo segur, sembla que li van donar el premi al Sant Jordi. De la crítica de Catalunya.
Bon escudet, aquest.
També dels Oscars, de la teva preferida, de fet,
sí,
no? De
les que... Bueno, és que els Oscars de les estrangeres acostumen a haver-ne moltes de bones, eh? Perquè el a la pel·lícula estrangera, com que no tenen, si no van allà no tenen distribució als Estats Units, a lo millor, sí, no sé. Aquesta era de, però n'hi havia moltes de, que competien, eh?
La vida d'Adele hi havia, no?
Em sembla que hi havia la vida d'Adele. És que és molt difícil comparar això amb la vida d'Adele, per exemple. És que és això que dèiem. Però bé, val la pena anar-hi.
Doncs l'apuntem. Ja sabeu què heu de fer si voleu gaudir del cicle cinema d'autor. Són 4 euros per internet, 4,30 en taquilla, i són 3 sessions, a les 5 de la tarda, a 8:15, i a les 8, a les 10 de la nit, als cinemes Cinesa. Així de fàcil.
Vull veure tu, eh?
És que jo no puc anar mai. No, a mi és una d'aquelles coses que em fa mal,
que últimament no em veig, eh? No sé què fas amb el cinema d'autor.
Em maltracten molt a la feina, tu. Què hi farem? Àngel Comas, comentarista del Sant Cugat a Fons, matins de xarxa de cinema. Gràcies, com sempre, per ser aquí amb nosaltres. I fins la setmana que ve. I Alba, ens veiem demà.
I tant, fins demà.
Que vagi bé.
Matins en xarxa. Sant Cugat a Fons. Des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.